Bona tarda, bon vespre. Sigueu molt benvinguts a la segona peça dels debats temàtics que Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà han organitzat en aquesta campanya electoral per les eleccions municipals de diumenge vinent, diumenge 26 de maig. Si ahir parlàvem de temes d'àmbit social, avui serà el debat més tècnic. Avui s'inclouen àrees o tot allò que fa referència a l'urbanisme, la planificació territorial del municipi. Avui intentarem parlar de serveis bàsics que dona i ha de donar tot ajuntament, i parlarem també de la gestió econòmica. Tot això, com es paga, deia Josep Pla en un dels seus articles recordats i recordats en qualsevol campanya electoral. Per parlar-ne de tots aquests temes, tenim avui al plató en Josep Bofill, és el número 2 de la candidatura de Progrés. Sigues molt benvingut, Josep.
Bona tarda.
A punt, com estarà en la campanya?
Mogudeta.
Mogudeta?
Sí, intensa, molt intensa.
Vinga, per Junts per Catalunya, un vell conegut de l'Ajuntament, Lluís Puig, regidor en diferents legislatures i ara candidat a la part baixa, a la part baixa de la classificació, no classificació, de la llista. Sigues benvingut, Lluís.
Bona tarda. Només vaig ser regidor una legislatura, 2003-2007.
Però llavors molt actiu, sempre doncs a la retaguardia.
Sí, sempre he estat a segona fila.
O a primera, com en el debat d'avui.
O en el debat d'avui, sí.
Per Esquerra Republicana, el número 4 de la candidatura, Albert Llach. Sigues benvingut, Albert.
Bona tarda.
Habitual a les tertúlies de la ràdio, avui debutant en un debat d'aquestes característiques.
Sí, nou format, nou espai.
Vinga, segur que anirà bé. Gràcies. Per En Comú a l'Escala, José Luis Gómez, que és suplent a la candidatura d'En Comú a l'Escala. José Luis, com anem?
Molt bé, molt bé, molt animats i molt bé.
Amb ganes de dinar moltes.
Amb ganes d'aportar coses.
Per gent de l'Escala, Xavier Ballesta, regidor a les últimes legislatures a l'Ajuntament, ara número 2 de gent de l'Escala. Com va tot plegat, Xavier?
Molt bé, bona tarda i una miqueta cansats, ja esperant que s'acabi la campanya.
Va, que fa baixada això.
A veure.
El format del debat és l'habitual, igual que ahir, una primera intervenció per marcar el gruix o les línies més estratègiques d'aquestes àrees que citàvem, de menor a menor, 2 minuts per cada un. Josep, podem engegar.
Molt bé. Doncs primer de tot agrair-vos a Bel i a tot l'equip de Canal 10 Empordà donar-vos l'oportunitat de poder explicar i debatre les propostes que portem tots en el programa. L'Escala ha evolucionat aquests últims anys moltíssim en tots els sentits i sembla que la tendència de cap al futur segueix la mateixa tònica. S'ha fet moltíssima feina, un pas endavant en moltes àrees temàtiques, la promoció del municipi, les activitats culturals, la gent jove, els grans, i s'ha fet una tasca molt important en planificació, aprovant diferents plans directors, que són documents d'un caràcter tècnic i polític, que el que fan és definir unes fulles de ruta a seguir en l'execució dels projectes. També s'ha iniciat la redacció del nou pla general, del nou POM, un document doncs, que haurà d'ordenar el municipi de l'Escala durant els 30 o 40 pròxims anys, els propers 30 o 40 anys, i amb aquesta ordenació doncs, l'Escala ha d'afrontar els reptes que li sorgiran com a poble de cara al futur més immediat. Les propostes que portem nosaltres al programa van en aquest sentit. Hi ha uns projectes d'inversió en punts estratègics per enfortir el teixit comercial, el teixit turístic, com poden ser, per exemple, la prolongació del passeig de Riells cap a la Porta de les Planasses, el passeig també d'Empúries cap a la zona del Riuet, actuacions també d'adequació en punts clau en el municipi, com són l'aparcament a Cales Monges, amb més de 100 places, i també l'arranjament en carrers, també del nucli antic, importants per al flux de persones en diferents punts d'interès de l'Escala. Equipaments culturals també de primer nivell, concordants diguéssim amb el dia d'avui de l'Escala, com podria ser la biblioteca i l'auditori en el mateix espai. Accions per la millora de la cohesió social, com poden ser també les urbanitzacions de sectors sense o amb dèficit de serveis, sempre seguint el pla director d'urbanitzacions, també amb la creació i la millora de zones verdes i equipaments com parcs infantils. Segurament el màxim exponent en aquest sentit doncs, seria l'Estany de Poma i la seva obertura de cara a tot el públic. També serà important definir els serveis en aquest anys que venen dos contractes de serveis capdalt per al municipi de l'Escala, com poden ser el servei de l'aigua i el servei de recollida i de neteja, i tot això doncs, s'ha d'aconseguir a partir d'una gestió de l'economia i de l'administració rigorosa i amb determinació. D'aquesta manera nosaltres creiem, i el temps i l'experiència ens avala, que podrem afrontar aquests projectes d'inversió de cara al futur sense incrementar la pressió fiscal dels escalencs i les escalenques.
Primera intervenció, gràcies a Josep. Per Junts per Catalunya, Lluís Puig.
Bé, en aquesta pròxima legislatura hi haurà dos temes molt importants. Un vindrà de l'àrea d'urbanisme, que serà la redacció del nou POUM. Això hauria de contemplar totes les modificacions que hi ha hagut en l'antic, reformes puntuals, etc, etc, i nosaltres proposem, i suposo que amb els altres grups es caldrà trobar una entesa, nosaltres proposem de la zona de l'Estany de Poma, doncs buscar que ja quedi definit per pla general la protecció de l'Estany de Poma, que tingui un lliure accés, però que també preservant els drets que puguin tenir els seus veïns allà amb els drets adquirits amb els anys i amb la gestió que en puguin fer dels seus terrenys. Després, el nucli antic s'ha de buscar el detall per poder adequar el nucli antic a les noves necessitats del poble, que l'últim pla general es va fer l'any 86 i es va fer un test refós el 93, però tot això s'ha hagut d'anar adequant. S'haurien d'intentar regular les alçades, perquè ara mateix et trobes que si vols fer una botiga no tens, agafant les alçades màximes del pla general, no arribes a poder fer un local de 3 metres, i això també s'ha d'allò. I l'altra part és a les zones industrials, que es va treure puntualment la idea de les grans superfícies. Nosaltres voldríem tornar-hi a posar que no es puguin fer més grans superfícies a les zones comercials, perquè això mata el nucli antic. La segona gran prova que hi haurà en aquesta legislatura és que s'haurà de fer un nou contracte d'escombraries. Nosaltres apostem per una recollida selectiva més potent. Nosaltres estàvem al govern es va fer la nova deixalleria. La nova deixalleria és una eina molt potent que no se li ha tret tot el fruit que podria donar, i nosaltres apostaríem per aquí, i això evidentment es pagarà doncs fent una cura molt ajustada dels pressupostos, i no tindrem prou pressió fiscal si el que pressupostem va d'acord amb els pressupostos, amb els impostos.
Fins aquí primera intervenció. Gràcies a Lluís. Per Esquerra Republicana, Albert Llach, primera intervenció.
Moltes gràcies. Bé, nosaltres el nostre programa, el pla de govern que hem pensat i hem treballat, l'urbanisme que tenim clar, siguin sigui els projectes finals, és que ha de ser un urbanisme pensat per les persones, sobretot, per tot tipus de persones, tant els que som escalencs que vivim aquí tot l'any, com pel visitant. Volem fer que l'Escala exerceixi de centre com capitalí de tots els pobles que tenim al voltant, sense deixar de ser poble, que això és una de les coses importants que crec que sembla que tenim moltes aspiracions de ser ciutat, però no volem deixar de ser poble. Volem mirar sempre els barris, perquè l'Escala és gran, no tot és el nucli antic. L'Escala va del riu fins a Montgó, i volem que la gestió de barris sigui un dels aspectes vitals dels nous 4 anys. Per això volem crear un regidor de barris, que serà, de fet, un regidor, cada barri tindrà un regidor que serà la seva persona de contacte i vincle amb l'Ajuntament per tirar endavant totes aquelles coses que siguin necessàries. Volem garantir també una inversió a cada barri anualment, de manera que no es quedin barris, com passa ara mateix, que estan com estan. Amb el tema de la mobilitat, volem una mobilitat sostenible i que sigui eficient. Volem fomentar el vehicle elèctric i també com es relaciona en l'ambient. Aquest estiu veurem cada vegada més patinets i tot tipus de vehicles, i tot això s'ha de regular d'una manera que sigui eficaç. Amb tema també de medi ambient, volem implantar l'economia circular, que és una cosa que ja portàvem a l'anterior legislatura, és a dir, reduir residu. És a dir, com menys residus, menys tindrem que treballar després per tenir-los que reciclar. Tot això amb la part de finances, que tindrem temps de parlar, suposo, durant el debat, perquè tots aquests diners han de sortir d'algun lloc.
Han de sortir d'algun lloc, i tant. Albert, moltes gràcies. Per En Comú, l'Escala, José Luis Gómez, en 2 minuts, també.
Jo, abans de començar a parlar del nostre pla de govern, i sé que no toca, però sí que crec que és algú que avui que parlem de diners crec que és important. Demà una família se va al carrer, n'hi ha 20 diners per haver-ho solventat. Només era aquest incís. Quan parlem del nostre programa de govern, amb el tema d'infraestructures, parlem de recuperar espais verds. L'Estany de la Poma, em sembla que tothom estem parlant amb aquesta mateixa labor, però també parlem de recuperar els camins de rondes, recuperar zones verdes, Parlem també d'energies renovables, vull dir, que em sembla que amb el POM aquest famós també es parla una mica de tot això. Amb el tema del POM parlem de que s'hauria d'anar amb molta... De moment, pel que nosaltres sabem, el POM està en fase que s'ha fet l'estudi, pròpiament dit, i després s'haurà de fer a partir de l'estudi que fan els tècnics corresponents, haurem de veure si aquest estudi ens agrada o no ens agrada i quina part podem arribar a fer. El POM, inevitablement, significarà una despesa importantíssima i quan parlem d'aquesta despesa, parlem de que s'ha d'assumir aquesta despesa, haurem de veure com es fa. No crec que la necessitat sigui ara volcant-se a fer tot el que marca el POM, ni molt menys. I ja que parlem també de pressupostos, pues, de diners, pues, també hauríem de parlar de que, bueno, que els pressupostos d'alguna manera s'haurien d'adequar a les necessitats de l'escala i sobretot a les persones que n'hi ha a l'escala. Quan parlem de mobilitat parlem de connexió de barris, vull dir, perquè no té gaire sentit que estem parlant d'estructures de tot tipus i la gent, si bé l'escala és un municipi suficientment llarg en la distància que té, sí que a vegades persones suficientment petit com per poder fer-ho d'una altra manera. I creiem que el tema de mobilitat és important perquè la gent accedeixi a tot arreu. Quan estem parlant, quan parlem de pàrquings i aquestes alternatives que s'esteu dient, nosaltres no les veiem, no les veiem perquè fer inversions d'aquest volum només per assolir una part de persones que ven en una època determinada ens sembla una inversió terrible. Nosaltres apostem més per pàrquings i accessoris, que creiem que és molt més raonable, perquè en un moment donat utilitzarem el que sigui per poder-ho fer.
José Luis, moltes gràcies i tanquem aquesta ronda amb Xavier Ballesta, de gent de l'escala, dos minutets.
Pues molt bé, bon vespre. Doncs se'ns demana obrir un debat sobre planificació urbanística, sobre serveis, sobre fiscalitat, el POM, carrers, mobilitats, un tema força ampli avui. La nostra proposta engloba tots aquests apartats dins d'un mateix. La proposta, podem dir, el pla estratègic, i també podem posar una data, 2030. Em sembla que abans de parlar de coses concretes, d'idees, de si zones peatonals, de si s'ha d'ampliar aquesta zona peatonal, de si s'ha de posar més serveis pels veïns, d'adquirir immobles, de construir edificis i llarg etcètera que vulguem, primer de tots, tots hauríem de sentar-nos plegats i consensuar un bon pla estratègic per l'escala. També amb la participació ciutadana i un cop més entre tots. Decidim què volem que sigui el poble que volem pels nostres fills. Aquests dies es parla d'obres com, per exemple, d'una nova i gran biblioteca, d'un auditori, de residències per a la gent gran, d'aparcaments. No us sembla més normal que totes aquestes coses fossin ja dins d'un pla estratègic i no pas a despenses de qui guanyi unes eleccions i a què els hi doni la gana? Amb una mica de planificació segur que ens estalviaríem alguns diners. Us recordeu de quan es va fer la biblioteca a la plaça Víctor Català? Just abans d'unes eleccions ja estava decidit de fer-la al costat de la rectoria. I només uns pocs dies després hi ha canvi de govern i canvi de criteri. Per cert, que ara es demostra que no complia ben bé les mides i per la població que teníem. I ara, encara 10 anys després, ens plantegem de si l'hem de fer-la nova o no. Us recordeu de quan es va aprovar de llogar l'aparcament de Can Parals i els locals per fer-hi per traslladar les dependències de la policia municipal? Doncs sí, es va aprovar amb un ple així i després què va passar? Es va canviar, en vez de ficar-hi la policia municipal, s'hi van posar-hi els joves. Us recordeu de quan es va fer l'aparcament soterrat a la plaça Catalunya? Només feia un o dos anys que s'acabava de fer la plaça. No és una mica de mala planificació? No se'n diu improvisació d'això? Deixa't aquí.
Fins aquí la primera intervenció, de la qual en surten pistes, i pistes que també de tots plegats, i em sembla que és una obvietat, no us sorprendré gaire si us proposo de començar parlant de planificació, i la planificació mare és la del POM. És un document d'una importància cabdal, ho dèiem, sortia la data d'aprovació inicial del pla d'ordenació urbanística actual és de 1986, han passat 30 tants anys, amb aprovació definitiva al cap d'uns anys, el 93. S'han fet els estudis previs, s'hauria d'encarar, entenc, la redacció ja definitiva i el detall entrar al fons de la qüestió del nou POUM. Què ha d'incloure, què canviarà, què hauria de portar aquest POUM, quin grau de consens hi ha entre les propostes que podem escoltar en aquí, i com fèiem ahir, ja en esteu al cas, no us dono un torn de paraula ordenat, dedicarem 8-10 minutets a aquest tema perquè tots hi pugueu dir-hi la vostra. Qui dispara primer? Xavier.
A veure, de fet, jo penso que fa 4 anys, perquè és en aquesta darrera legislatura que s'ha iniciat el POUM, i en 4 anys has dit estudis previs, podríem dir un inventari previ, perquè al final s'han comptat quant de deus d'aigua que tenim, quant de població activa hi ha, quant de comerços, quant de quilòmetres de carrer, s'han fet uns inventaris previs. Amb tot això hem tingut 4 o 5 reunions en aquests 4 anys. I em sembla que el que ha mancat una mica és una mica de manca de voluntat de poder-lo tirar endavant. En 4 anys no s'ha fet gens de feina. I em sembla que no sé, s'haurien de ficar unes pautes de veure per quan el volem, perquè si no, això no s'acaba mai.
Una mica per contestar el tema de la biblioteca, s'ha fet moltes de les planificacions, en total són 7 plans directors, i les biblioteques venen estandarditzades per la Generalitat de Catalunya, que a partir del nombre de població que tenim en els pobles i viles de Catalunya, doncs t'estableix un criteris en quant a biblioteques. A més, si en sou usuaris de les biblioteques, doncs podeu veure tranquil·lament, jo en sóc usuari, que està totalment obsoleta. Les biblioteques modernes a dia d'avui tenen diferents espais, tenen diferents seccions per a les diferents activitats que s'hi programen, i a dia d'avui doncs no tenim una biblioteca a l'alçada del nostre municipi. Parlant del POUM, jo crec que ens podríem posar d'acord amb molts de criteris del projecte definitiu que s'ha redactat d'aquí 3-4 anys. Ja vam dir des de l'inici que seria un projecte molt i molt llarg, que seria segurament de 2 legislatures, i anem en el camí d'aquest sentit. Els criteris jo crec que són molt amplis, en molts ens posaríem d'acord, però n'hi ha 4 que marcaran, jo crec, molt la definició del POUM. Un és el model urbà que volem de l'escala, del municipi; l'altre és el sistema d'equipaments, el patrimoni i el paisatge, i també la mobilitat. En quant al model urbà, jo crec que entenem que tenim un territori totalment saturat d'urbanització, per tal s'ha d'agrupar, s'ha de tendir a agrupar les densitats que tenim en els diferents barris. El POUM també ha de dotar d'un sistema d'equipaments important, i no només establir o dissenyar els equipaments de cara als 10.000 habitants que tenim aquí al poble, sinó exercir d'aquesta capitalitat que anem explicant aquests últims dies, que formem part d'aquesta mig a l'Empordà. A més, amb una distribució dels equipaments equitatòria durant en tot el que és el territori del municipi, per no concentrar totes les activitats culturals del que sigui en un sector. L'escala també jo crec que està en una zona molt privilegiada, on es combinen els paisatges urbans amb els paisatges rurals i patrimònics, i d'aquesta manera el POUM també ha d'establir uns criteris de conservació i millora del paisatge escalenc. I per últim, la mobilitat, entenem que també anem amb el sentit de la manible, pacificant zones de rodadura de cotxes, anant a zones més peatonals, i també creant una xarxa de distribució de bicis, no només turística amb un caire lúdic, sinó que també amb un caire de distribució.
Gràcies. Josep, té la paraula José Luis Gómez, després Albert.
Jo és que quan... Clar, les persones que no hem format part de l'Ajuntament al llarg d'aquest temps, quan estic parlant del POUM, clar, vull dir, jo a vegades penso que el POUM porta 12 anys intentant engegar el POUM, amb estudis i amb tot no sé què. I a sobre em queda la impressió que moltes persones que sí que heu format part de l'Ajuntament al llarg d'aquests anys, la informació que inclús vosaltres estan a dintre podeu tenir és mínima. O sigui, jo sento parlar amb alguns amb això i diuen que hem fet 2 reunions aquest any de pressa corrent, i ara em sembla que el que volem fer és engegar el POUM. Jo crec que o sigui, ens hauríem de seure i digui el que digui el POUM, utilitzarem i farem allò que vulguem fer, però que no es torni a passar com el que esteu parlant de les biblioteques. Jo podria dir la sala polivalent, que em sembla que és un espai insuficientment utilitzat, i ara estem parlant de fer auditoris. Clar, l'altre dia sentia una persona que deia, escolta'm, és que aquí estem fent coses, en gastem molt diners, i quan hem fet tot això, al cap d'un temps diem, home, anem a veure què fem amb allò que hem fet. O sigui, el tema de planificació en molts aspectes, des de logo, jo no estic d'acord, vull dir, s'han fet moltes coses per haver-ho fet, i després al final se l'ha intentat buscar l'utilització, i no sé si al final s'aconsegueix que sigui d'aquesta manera. Jo, dintre d'aquest POUM, és que lògicament per nosaltres ha de ser algo primordial el tema de les energies, o sigui, L'Escala té moltes coses, de que estem parlant de que té molt espais verds i tot això, però tenim una manca, o sigui, tenim una facilitat d'obtenir energia que no sigui fòssil, fantàstica, i no ho tenim. Jo no he vist cap projecte a l'Escala, ni cap ajut de cara a persones que puguin instal·lar plaques solars, ni inclús els elements, o sigui, ja pròximament de l'Ajuntament, disposen de tot això. Estem parlant de que tot això ho fem per la gent que ens ve i ens deixa de vindre, i resulta que jo no he vist tampoc mai, l'Escala té un problema de cobertures de wifi, internet i companyia terrible, i avui en dia, d'aquí 4 dies, entrem amb el 5G. O sigui, és que tot això significa no solament que ens incorporem, sinó significa que donarem facilitat a que molta gent de fora pugui venir perquè té un servei que fins ara no pot fer-ho. Jo no m'imagino, un segon només, no m'imagino a l'Escala venint alguna empresa de tecnologia i que tingui que utilitzar la xarxa que tenim.
Gràcies a José Luis. Té la paraula a l'Albert. Albert Llach, i tancarà ronda amb Lluís.
De fet, és l'exemple de la biblioteca és potser el més evident, no? És a dir, perquè la vau fer en els últims 12 anys, no? I crec que ja ens queda petita. És a dir, és planificar les coses abans de fer-les. I això hauria de ser igual per tot el que fem. És a dir, ara estem parlant també d'un pàrquing. Un pàrquing en una zona on poder no s'ha comptat amb l'impacte que té als veïns, a la zona, al carrer de l'Ave Maria, que una de les propostes que tenim és de reurbanitzar-lo per fer-lo la via que és, la via vertebradora del centre de l'Escala. Voldríem implantar un pla d'accessibilitat per tothom, a tot el municipi. Voldríem fer també carrils bicicleta que ens connectin ja no la gent que ve de fora, sinó també la mainada que va d'instituts d'una banda a l'altra, que avui per avui doncs van pel mig del carrer. Volem també potenciar mesures que facin la rehabilitació dels barris més degradats. També un altre carrer important a modificar, el carrer de Gràcia, un carrer que ara mateix fa por transitar per ell. Tot això ha d'estar ben planificat. No ha d'estar dit ara perquè venen eleccions o fet de qualsevol manera. I això es forma, crec, part important del que entre tots hem de treballar, perquè també l'Ajuntament ha de ser un ajuntament de tots. És a dir, no d'imposar per majoria les coses. S'han de parlar abans, no s'han de presentar ja fetes.
Gràcies, Albert. Lluís Puig.
Bé, amb el que fa al pla general, el pla general ens hauria de resoldre molta part d'aquests dubtes que té la gent de tot el que es pot fer i on es pot arribar. En el tema de telefonia mòbil hauria de quedar molt definit on han d'anar les antenes, tal, perquè el que no pot ser és que l'any 2020 a l'Escala ens estem plantejant si podem fer una trucada per mòbil quan tothom està parlant de 5G. Que és el que passa avui, 2019. Moltes propostes que hi ha hagut per resoldre temes de telefonia molt enrere, perquè el pla general no ho permetia posar unes antenes en un lloc, s'hauria de buscar llocs de consens per decidir on va totes aquestes antenes i entrar en el segle XXI amb el tema de telefonia de mòbil, que a l'Escala en aquests moments estem en el segle XIX, quasi. Amb qüestions de pla general, també s'ha de recordar que venim d'un pla general anterior i per tant no es pot llançar tot el que ja ha fet, perquè la gent ha comprat unes cases, ha comprat uns terrenys, ha fet la seva vivenda i tot de cop no se li pot dir que això no ho pots tenir o que això no ho has de fer. Llavors s'ha de, contemplant el que hi havia hagut fins ara, doncs intentar alçades reguladores, densitats. Ara mateix a l'Escala hi ha molts carrers que ja s'ha demostrat que no seran mai comercials i tu tens un local comercial en els baixos i no t'hi pots fer una vivenda perquè la densitat d'aquest edifici no t'ho permet. I llavors s'haurien d'anar retocant aquests punts de manera que tornar a donar vida a llocs que s'estan quedant morts. Evidentment, el pla general s'ha de fer després d'un estudi a fons de quines són les zones comercials, quines són les vialitats i tal, i des del pla general s'ha de resoldre totes aquestes coses, que serà, ell ha dit a 40 anys vista, jo penso que a 20 anys vista ja seria molt.
Això com a entrada del debat, i ens hem menjat la meitat de l'hora. Tanquem una mica el plànol i m'agradaria estirar un fil, algunes de les qüestions ja els heu plantejat dels vostres programes, a l'entorn de la mobilitat. com s'entrellacen els diferents barris del municipi i com fem moure els vehicles, sobretot amb propostes, recordo dues especialment perquè són les més sonores, d'aparcaments soterrats i que contrasten, un es proposa a Plaça Nova, l'altre es proposa a la plaça de Cales Monges. Altres partits parlen més de xarxa de petits aparcaments o de busos llançadora que costin els vehicles cap al centre. Globalment de mobilitat i amb l'objectiu de dedicar-hi no més de 10 minuts tots plegats, cap on van aquests eixos? José Luis?
El tema de mobilitat, el tema quan parlem d'aparcament, jo en primer de tot diria que aquestes places d'aparcament que es volen fer amb un pressupost fantàstic, el resta de l'any la gent que vivim a l'Escala, visitem l'Escala, no tenim problema d'aparcament. Llavors està claríssim que aquest aparcament es vol fer com un aparcament per les persones que venen de fora en una època determinada. Clar, jo el que me qüestiono és si tenim que fer una inversió de 5 milions o 4 o els que siguin d'euros, perquè pues, al final això se pot escapar, no és per la gent que ve de fora. Vull dir, trobo que és una inversió increïble, perquè si el resta de l'any no necessitem això, per què s'ha de fer això? Fem aparcaments circumstancials per èpoques diferents, com poden ser aparcaments dissuasoris, que podem contactar amb molta gent perquè pugui fer, i s'ho el problema en aquesta època. Tenia aquí un aparcament que després passarà com altres serveis, que estarà tancat o infrautilitzat, jo no hi veig la punta. Amb el tema de connectar els barris, el que es tractaria és tenir un servei d'un carrilet que funciona, però hauríem de dotar-lo d'alguna cosa, o bé aquest d'un altre tipus d'estructura, o millor, perquè la gent es pugui desplaçar. El tema de desplaçant-se de punta a punta de l'Escala sí que veiem que és un problema, però l'Escala és, amb el nucli antic com a altres zones, suficientment gran i petit per poder-ho fer a peu. O sigui, practiquem una mica també, que la gent ens movem una mica.
Tornant al tema.
Jo crec que ha estat molt encertat doncs, abordar el tema aquest parlant des de la mobilitat més que pas de l'aparcament. Justament al contrari d'algunes doncs, candidatures que presenten grans obres de grans aparcaments que, amb unes xifres que també m'agradaria saber, si es parla de 3 milions i els números que a mi em surten pues, els atripliquen aquests 3 milions de pessetes i només es té que mirar una miqueta les informacions que volten amb preus estandarditzats. I em sembla que és molt important pensar en això, en la mobilitat i de quines persones estem parlant. Com ell ja ha dit, doncs, les persones que vivim en el poble tot l'any, durant tot l'hivern, no tenim problema d'aparcament. Però sí que hi ha dos mesos a l'estiu o moments molt concrets de caps de setmana així, que sí que es fa un xic difícil de poder accedir a segons quins llocs. Hauríem d'analitzar molt bé això i a veure com s'aborda tot això. Què passa? A l'estiu, encara que estigui tot col·lapsat i que diguem, bueno, aquí ja no hi cap més gent, per més aparcaments que fem, continuaran col·lapsats igual. Ara bé, el camió de repartició ha de continuar passant igual. El que fa serveis de manteniment de qualsevol cosa ha de continuar poguent arribar en els llocs. El veí ha de poder arribar a casa seu. Doncs hem d'analitzar cada un d'aquests llocs i a veure com els hi facilitem la mobilitat.
Gràcies a Xavier per la candidatura de Progrés.
Sí, no, jo volia posar un altre cop èmfasi en el tema de la planificació. Són 7 els plans directors que hem executat i amb el tema de l'aparcament també una miqueta, fent una mica de recordatori, abans d'executar, per exemple, la urbanització o la reurbanització del front marítim, on es van eliminar aquelles 70 i pico places d'aparcament en primera línia de mar i es va treure la carretera que resseguia també a primera línia de mar, es va planificar l'aparcament de Cales Monges. A dia d'avui tenim un pla d'accessibilitat aprovat també fa un any i escaig, doncs que el que proposa és una millora de les voreres, dels carrers, del nucli antic, de mig nucli antic en concret, i nosaltres també tenim la idea, com s'ha dit aquí un moment, de poder-lo ampliar en el nucli antic en tot i també a la resta del municipi. Aquestes adequacions de voreres, de carrers, en plataforma única, en voreres amples, etc., el que fan és gairebé eliminar en la totalitat els aparcaments en els propis carrers. Per tant, s'han de buscar aquestes bosses d'aparcament. Parlàvem de diners i no estem tan amunt, estem al voltant d'un euro, d'un milió i mig d'euros a l'aparcament soterrat a la plaça de Cales Monges. Per plaça sortirien al voltant d'uns 15.000. Bueno, ho tenim consultat, exacte. Ho tenim consultat perquè tenim previst...
Que no veiessin tots els regidors, perquè clar, això...
Ho veurem, perquè tenim previst anar executant aquest pla d'accessibilitat. A més, també tenim previst, i aquest sí que s'ha explicat també, doncs, a través, diguéssim, a partir de la urbanització, reurbanització de l'avinguda Montgó, a la zona comercial de Riells, que també s'han ampliat les voreres per fer una peatonalització més adequada, doncs també s'han eliminat una voluntat d'uns 30 aparcaments i tenim prevista, com deia, uns 75 places d'aparcament just al mig d'aquesta zona comercial.
Gràcies a Josep, Albert, Lluís, com vulgueu. Albert.
Doncs justament, un altre exemple, que ara ens dieu que ja teniu tot un projecte ja mig tirat endavant, sense comptar amb els altres, i de fet sense comptar amb els escalencs, perquè això és la vostra idea, sense tenir en compte el que pot pensar la resta de les persones. De fet, ja tenim un aparcament a Plaça Catalunya, tenim molts solars al centre del poble que segurament amb edificis que estan doncs, en mal estat la gent pot fer vivendes, com tu deies, Lluís, o també es podria estudiar la manera de fer petits aparcaments si calgués a dintre del poble, però si no és molt millor poder pensar més en els dissuasoris més exteriors i pensar un transport, ja sigui comercial, ja sigui també pels escolars. Poden caminar, també és veritat que poden caminar, però bueno, a l'hivern, quan no fa fred i els nanos surten de l'institut i tenen que fer 5 o 6 quilòmetres per casa, algo que els apropés també podria ser algo, bueno, algo a estudiar. Sí, ho acabo. Hem de comptar això, que tenim una escala d'hivern i una escala d'estiu, no? Aleshores, fer grans infraestructures que són faraòniques, perquè dius 1,5 milions, costa veure tan poc cost per fer un soterrament a dintre d'aquell espai. Però en canvi sí que aquell espai que és d'aparcament es podria fer molt més amable, perquè avui tu surts d'allà al cotxe, et poden atropellar, no hi ha res marcat a terra, no està preparat perquè les digui. Ah, perdona, estem parlant de Plaça Nova.
Gràcies a Lluís per Junts per Catalunya.
Nosaltres tenim la proposta de fer l'aparcament a la Plaça Nova, ja la teníem fa 12 anys i la continuem tenint perquè dels estudis que nosaltres tenim sobre aparcaments, tot i que s'ha fet després el de la Plaça Catalunya, sempre ens han dit que el lloc ideal és a la Plaça Nova. L'any 2005-2006 es va fer un concurs per fer el pla del nucli antic. S'hi van presentar 3 equips d'arquitectes i la primera frase que ens van dir tots 3 en el concurs era que teníem la gran sort de tenir aquesta bossa en el nucli antic ben connectada amb l'Ave Maria, per tant que permetia que la gent arribés des de l'Ave Maria, deixés el cotxe sense circular per dintre el nucli antic i sortint per la part de baix ja estaves a la zona de l'església i ja estaves a dintre el nucli antic. Nosaltres seguim dient que per tamany i per possibilitats i per situació aquest és el nostre emplaçament. Que les Monges és un terreny que encara que sembli molt gran és petit. Si comences a comptar les places d'aparcament que perds en cada rampa per pujar i per baixar, vas perdent 15-20 places per planta, de manera que un aparcament que ara té 70, unes 70 places d'aparcament, fent 3 plantes et quedes amb un aparcament d'unes 150 i has fet. A la Plaça Nova, que ara té unes 200 places en planta, fent 2 plantes soterrades, et surten prop de 600 aparcaments. Sí que d'un 1,5 milions passaríem a 3, que és més o menys el que va costar el de la Plaça Catalunya, tinguent en compte que a la Plaça Catalunya ja hi havia 180 aparcaments i al final s'ha convertit en 260. O sigui que rendibilitat per situació i econòmica per planta és millor. El tema de microaparcaments va en contra de l'alliberament del nucli antic. Sí, tots els microaparcaments el que fan és una circulació excessiva en el nucli antic. Tothom busca aparcar i tothom busca anar, va descobrint que no en té a cap dels que té.
Us dono una intervenció més amb aquest tema. Aquesta us demano que sigui el màxim de breu, 20 segonets, mig minut, per saltar un altre tema. Xavier Ballesta, José Luis.
Costa admetre una mica de que quan una plaça ve al costat, com pot ser la plaça de l'Ajuntament, ha costat gairebé mig milió d'euros, que amb 1,5 milions puguis fer un aparcament soterrat. Costa molt de veure-ho. Llavors aquestes coses quan se dupliquen o tripliquen, bueno, esclar, no sabíem que hi havia pedra a sota, no sabíem aquestes coses. Però el que més me sobta també és de dir que ens plantegem a veure on fem un aparcament. Primer hauríem de començar per veure si aquest aparcament fa falta o no fa falta. i pensar sobretot en la mobilitat, perquè poder el que estem pensant amb el del vehicle, com a que tota la vida que hem tingut el vehicle aquest, doncs poder això en els propers anys desapareixerà, i per tant hem de pensar més en transport públic i en transport que ens ajudi a la mobilitat per tots els barris i per totes les zones de l'Escala.
Gràcies, Xavier. Ben curtes aquestes intervencions. Josep Lluís.
Si fem els aparcaments als puestos que diu, bàsicament estan per les persones que estan al casc antic, lògicament. Llavors fem una inversió, perquè clar, suposo que la persona que vingui d'Avinguda de Riells no anirà a aparcar allà. Llavors, clarament estem fent una construcció en un lloc en què la distància des dels dos puestos que s'està dient és que hi fa costa avall, a més, que sembla que són 5 minuts. Això per un cantó. I per un altre cantó, aquest aparcament que voldrem fer passarà com el de Plaça Catalunya, també serà externalitzat.
I de fet, tenim Plaça Catalunya a un minut de la Plaça de les Monges, vull dir que tornar a fer un altre aparcament allà mateix, doncs tampoc és més pensar com fer que els cotxes no arribin i després estudiar aquests microaparcaments que poden ser més per funcionar el dia a dia de la gent que poder no té la possibilitat d'arribar ni que parquis a les Monges ni que parquis a Plaça Catalunya.
Jo només amb el tema de que només per dos mesos o per dies puntuals fer aquestes infraestructures, aquests dos mesos i aquests dies puntuals són els que et fan viure tot l'any. El juliol i agost, Setmana Santa i els caps de setmana que són pont, fan que l'economia de l'Escala rulli. Sense això no...
Gràcies. Josep?
Sí, no, només posar en èmfasis que nosaltres sí que creiem en aquests aparcaments temporals, ho hem posat en funcionament en carrer Enric Serra i en moltes altres zones comercials, i una mica posar una mica en una incoherència del company Lluís amb en Robert, que en Robert diu que vol executar un aparcament temporal a la zona de la Riba i tornar a obrir el pas de vehicles en època d'hivern, en època d'estiu, ara no ho sé, però nosaltres sí que hi creiem i continuarem apostant per aquests tipus d'aparcaments.
Tanquem aquest tema aquí, perquè vull parlar, o vull, m'agradaria que parléssiu escuetament de serveis, i ens guardem l'última intervenció o una altra ronda llavors per parlar d'economia i fiscalitat. Per què dic que vull parlar de serveis? Perquè estem en un moment clau històric, també. Perquè han vençut contractes importants de serveis bàsics que ha de prestar tot ajuntament, com el servei d'aigua potable i com el de recollida d'escombraries i neteja viària. Quin model es planteja en la renovació d'aquests contractes? Quins són els eixos i quines diferències ens agradaria veure entre unes formacions i altres?
Bueno, puc començar jo un altre cop.
Seria bo que comencéssiu diferents, que no fos sempre el primer el qui engegués la ronda. José Luis, vinga.
Amb el tema del contracte de serveis, nosaltres estem lògicament en contra, perquè parlem d'aquests serveis, però l'Escala té serveis municipalitzats, o sigui, externalitzats un munt, perquè no ens oblidem que té que si el tanatori, que si la piscina, o sigui, i sembla ser que per ahir n'hi ha veus que encara poden externalitzar alguns més encara. Nosaltres el tema de les externalitzacions no l'entenem, perquè lògicament totes aquestes empreses amb les quals estan prestant el servei no són germandats, guanyen diners en tot això. Home, per donar diners a un altre que els guanyi, prefereixo guanyar-lo nosaltres. Llavors, nosaltres amb el tema d'això, després el tema de tota aquesta contractació que està a punt de vèncer, pues, no sé, jo li dic a la gent de l'Escala que intenti mirar la pàgina web per si troben els contractes, perquè nosaltres no hem sigut capaços de trobar-los. Si l'Ajuntament de l'Escala van de tenir aquest problema, té altres molts com són la transparència. I aprofito per dir-ho, que clar, si els ciutadans, que són els que estan sofrint tot això i pagant tot això, no tenen coneixements del que s'està contractant, o sigui, públic, en aquest cas l'Ajuntament de l'Escala, lamentar-lo molt, deixa molt que desitja.
Fins aquí, José Luis, i ara començaré a acotar més perquè és el que portes més temps acumulat.
Sí, ja
però en tot cas,
sí, sí.
Gràcies per la concisió. Xavi.
Portem dos anys de retard amb el servei d'escombraries i també amb el servei d'aigües, amb el servei que ofereix Sorea. Dos anys que se va acabar el contracte que tenien vigent, dos anys més que es va prorrogar i dos anys més que em sembla que els hem aprovat ara perquè no tenim temps d'aprovar un contracte com Déu mana i per veure què passarà amb temes que esdevindran endavant amb el tema de la potabilitzadora i coses d'aquestes. Bé, jo em sembla que hem perdut un temps preciós. Em sembla que tot això ja hauria d'estar a l'ordre del dia. Per exemple, en el cas de les escombraries, els hi hem regalat 2 anys de concessió amb els mateixos camions, que fets una coca, amb el tema dels contenidors, que estan també tots vells. Amb tot això, durant aquests 8 anys que he estat en l'Ajuntament, diverses vegades hem demanat d'estudiar per municipalitzar aquests serveis, tant el d'escombraries com el d'aigues, com el de neteja, serveis que tots els que hi ha a l'Ajuntament. Mai, no, ni un trist estudi. La vostra contesta és no, nosaltres sempre hem anat així i s'ha de continuar fent així i aquest és el nostre sistema. Em sembla que jo no dic que sigui millor un o l'altre, o no ho diguem nosaltres, sinó que posem-ho sobre la taula, mirem-ho tots junts i veure quin és el millor sistema. I poder, no és només per estalviar-nos diners, però poder el fet de tenir municipalitzat algun d'aquests serveis et dona altres avantatges, com pot ser tenir una bossa de treball que et pot ajudar amb gent necessitada de poder-los oferir alguns d'aquests llocs de treball.
Gràcies, Xavier.
Jo només podria fer una petita apreciació en el tema de la concessió. No estem parlant de concessió, sinó estem parlant de contractes. El servei no ha deixat mai de ser municipal. El servei ha estat contractat amb una empresa com si contractem un lampista per al manteniment i la gestió del servei. Per tant, nosaltres apostem per un servei contractat de qualitat amb una fiscalització molt important pel tècnic que se'n cuida, diguéssim, de l'àrea de serveis per part de l'Ajuntament. L'escala viu de la imatge, ho sabem tots, i la qualitat en aquests dos tipus de serveis són primordials. Estem en un moment d'impàs i precisament quan venen les eleccions, abans, justament un mes abans, no podem decidir un contracte tan important. No portem 2 anys, doncs no se n'han prorrogat 2 més, sinó que es contracta l'aigua 1 any més 1 any pendents, diguéssim, d'aquesta construcció de l'equipament de la planta potabilitzadora. Un equipament, per cert, doncs, que després de molta feina s'ha doncs, aconseguit una important subvenció per part de l'ACA d'1.700.000 euros, que és al voltant de la meitat del pressupost total d'aquest equipament i que ha de donar una millor qualitat, sobretot bàsicament visual, perquè la qualitat de l'aigua doncs, no és dolenta, però visual sí, perquè en èpoques de l'any de molta demanda doncs, sí que hi ha aquest dèficit de qualitat. En el tema de la neteja i el reciclatge també hi estem i posarem en el contracte, o està posat en el contracte, doncs, una millora en els serveis, una renovació dels equipaments, tant de camions de neteja com de camions de recollida com de contenidors, i també volia fer una puntualització en el tema del servei d'enllumenat, que s'ha fet també una gran tasca en aquests últims anys, canviant moltes de les làmpades, diguéssim, dels fanals que tenim en sectors del municipi, estalviant al voltant de 300.000 euros que s'han pogut invertir en la millora d'aquest servei.
Gràcies a Josep Lluís.
Amb el tema d'escombraries, jo sóc defensor de que s'ha d'externalitzar, perquè a part de tota la maquinària que es veu aquí, que és propietat de l'Ajuntament, es fa servir molta maquinària que no és de l'Ajuntament, que és de l'empresa, i que necessita puntualment. Per exemple, els camions de neteja de contenidors, que es fan servir un cop al mes, ara mateix, bueno, ara no ho sé, però quan jo hi era es feien servir uns que estaven a Palamós. Si amb un servei municipalitzat hauries de comprar aquest camió, pagar-lo i tot l'estalvi que has fet no externalitzar-lo el perdries per aquí. L'escala té una eina molt potent amb la recollida i neteja, que és la deixalleria. L'escala va iniciar en el període 2003-2007 va iniciar una forta aposta per el reciclatge. El 2005 es va iniciar la recollida de fracció orgànica, el 2008 va desaparèixer i ara mateix ens trobem que l'Ajuntament de l'Escala està penalitzat en l'abocador per l'estació de bo perquè no fem la recollida selectiva com toca, tot i tenir les eines que toquen. El nou contracte d'escombraries i neteja ha de contemplar perfectament això. Detalls que fan que sigui molt més fàcil reciclar i arribar a uns volums fàcil, cosa que s'han anat perdent. Fa 10 anys teníem totes les bateries de contenidors, totes les que era possible, que hi havia tota la selectiva, hi havia el rebuig i tal. Això fa que quan tu surts de casa teva i vas a llançar les escombraries, puguis llançar el plàstic, i quan has de sortir i avui cap a quin cantó vaig, cap allà, allà llançaré la fracció orgànica, aquí llançaré això, la quantitat de reciclatge baixa molt. I per tant, és optimitzar el que tenim.
Gràcies, Lluís i Albert Llach.
Creiem que tant el servei d'escombraries com el de l'aigua, tot i que comentes que són de qualitat, però per altra banda veiem que tenen mancances. L'aigua sembla ser que ara s'hi posarà remei, però realment la qualitat de l'aigua de l'escala a nivell visual i a segons quines temporades, doncs no aquesta qualitat no existeix. Pel que fa a les deixalles i al servei de neteja, bé, el nucli antic, la veritat és que dona goig perquè està sempre com una patena, però la que surts del nucli antic, jo mateix, res, a 50 metres del nucli antic, a l'estiu no es pot caminar pel carrer de la puda de pipís que fa, perquè no passa ningú a netejar amb una mànega. Aleshores, penso que totes aquestes coses, si tinguéssim el control nosaltres, probablement sí que poden haver despeses més grans per altres bandes, però que també es podrien arribar a solventar, però segurament tindríem molt més control. Si més no, s'ha d'estudiar, i s'ha de fer un estudi per veure si en part pot ser una contractació externa o realment es poden tenir part d'aquests serveis de manera pròpia.
Segon torn d'intervencions en aquest tema, amb meitat de temps, 30 segons màxim per intervenció. En Xavier i en José Luis havien demanat paraula de seguida.
Una mica perquè ha dit això dels camions, de que si n'hi havia que eren propietat de la mateixa empresa o no. Jo, per el que tinc entès, tots els camions que ara han quedat aquí després del contracte que ha acabat ara, doncs tot ha quedat de l'Ajuntament. Quan s'ha fet una valoració de lo que hi havia, doncs si en un principi aquests camions tenien un valor, no sé, equips, ara és equips per la meitat. Però és que d'aquí dos anys serà zero. D'aquí dos anys...
Però
és que si s'hagués fet com tocava, fa dos anys, poder el valor hagués sigut un altre. I llavors, jo el que dic, no estic dient de que això... podem tenir intuïció de que sigui millor un servei directament des de l'Ajuntament o des d'una empresa, però posem-ho sobre la taula, fem l'estudi. Tant costa, amb tant de diners que val tot això, tant costa fer un estudi i posar-lo sobre la taula i parlar-ne?
Gràcies, Xavier. José Luis.
Dos cosetes. Una, no estem d'acord amb el criteri que utilitzeu per a aquests serveis, però a banda de tot això que no estem d'acord, sí que hauríem de dir nosaltres, no estarem mai d'acord en que n'hi hagi empreses que contracta l'Ajuntament, que crec que hauria de ser un principi bàsic, que no compleixi una sèrie de requisits ètics, de treballadors, d'igualtat d'oportunitat per tothom i tal. Quan parlem de tot això estem parlant de diner públic. I el diner públic que utilitzem tenim tot el dret a qui l'empresa que ens ho presta, que com a mínim no compleixi tot això. Quan estem parlant de camions, de cotxes i tot això, jo he vist una mica el detall de mobiliari que té l'Ajuntament a nivell de vehicles i posa tots compra, que no se'n recordeu que n'hi ha leasing, rentis i tot això. Ho dic perquè no us penseu que les grans empreses, tots els camions que tenen són de compra.
Gràcies a José Luis. L'última intervenció al respecte.
Jo tinc entès que hi ha molts vehicles de l'Ajuntament.
A l'Ajuntament. Sí, dos he vist.
I contestant en Xavier, els contractes d'escombraries tenen una llargada perquè es considera que és el temps d'amortització dels camions i de les eines. Sí que és veritat que alguns... Sí, i que són nostres.
Per tant, no estan...
I que són nostres. El
no
que passa que el pròxim concurs que contemplarà la neteja els pròxims 10-15 anys... no pot condensar amb una maquinària que està a punt de caducar. Sí que es poden guardar per allò, però l'Ajuntament ha de decidir quines eines necessita per poder fer el servei durant aquests pròxims anys. I marcant unes bases. Què volem?
Ho farà l'empresa que ho agafi.
No.
I tant?
No. Això no.
I Josep?
No, només per puntualitzar res, un petit d'allò. Avui parlàvem amb el tècnic mediambiental de l'Ajuntament i em penso que va ser el 2014 que hi va haver-hi aquest estudi per la remunicipalització del servei d'aigua. I l'estudi va determinar que per les característiques del municipi de l'Escala doncs no era adequat adquirir en propietat el sistema i adquirir també els contractes dels treballadors per oferir aquest servei.
2011?
2014 crec que va ser.
No t'ho veig endavant. I tot això què val? amb una frase que, tan irònica com vulgueu, doncs entraríem a fer una pinzellada d'hisenda, de fiscalitat, de com es gestiona econòmicament una entitat pública com és l'Ajuntament de l'Escala, que ha patit un procés aquests últims anys fins a arribar a allò que es diu pràcticament un dèficit zero o un endeutament zero. Si ha arribat en bones condicions, no, ha de ser aquesta la política, si no, com actuaríeu en l'àrea d'hisenda si governéssiu l'Ajuntament de l'Escala? Albert.
De fet, clar, vull dir, tenir superàvit i al mateix temps deixar gent al carrer, doncs tampoc és poder la millor manera de tenir un superàvit, no? Més valdria que s'invertissin en algun altre tipus de polítiques. El que nosaltres volem, el que voldríem, si tirem endavant el diumenge, seria poder fer que... O sigui, no tenim tampoc cap idea d'entrada de baixar impostos, perquè des de fora no saps tampoc l'estat real, no? És a dir que baixaràs un 20% els impostos és electoralisme pur. És a dir, no està pensat amb els números al davant. El que sí que volem, que aquests impostos, si més no, es puguin fraccionar i que siguin més fàcils de pagar pels escalencs. És a dir, es podrien arribar a fer una tarifa plana agrupant tots els impostos i dividint-los pels diferents mesos de l'any o trimestralment, fer-ho de manera que ho poguéssim facilitar. Això avui en dia, amb totes les eines que hi ha a nivell informàtic, no seria cap problema. Volem també facilitar el que és el pagament de taxes. No és que les vulguem treure, taxes, per exemple, d'obertura, però sí que volem que es faciliti el fet de crear nous negocis i per això també que hi hagi més diner al poble i que es pugui tenir un altre tipus de... Vaja, no tot com parlàvem, en aquests dos mesos, que al final que ens hem de conformar, treballar dos mesos i descansar la resta, no. Hem d'intentar que el diner flueixi tot l'any. Ens comprometem a ser transparents. Farem anualment un estat de comptes i una exposició de comptes públic, de manera que tothom sigui públic i obert i que es puguin posar davant de la taula aquesta transparència que dèiem, que la gent pugui saber amb els seus diners, perquè al final són els nostres diners, què s'està fent i quins són els plans, no que et presentin un plan de cop i volta sense més. I una altra cosa també important que creiem que s'ha de fer és ajustar els pressupostos a la realitat. Ens trobem moltes vegades pressupostos de l'Ajuntament...
Albert, ben breu.
Sí, que al final resulta que vols o et penses que amb un pressupost que gastaràs això o que ingressaràs això i al final mai es correspon amb la realitat.
Gràcies, Albert.
Sí, si em deixes un segon.
Jo amb el tema de...
Un minut també,
Me'n permetreu, però amb el tema de pressupostos seré molt crític, jo sé que els pressupostos de qualsevol institució i més d'una pública haurien de estar fets per satisfer realment les necessitats de la població. De l'hora nosaltres, si estiguéssim a l'Ajuntament, aquest pressupost automàticament el canviaríem perquè aquest pressupost no reunís ni el mínim requisit per tot això. Quan se fan els pressupostos, algo que s'ha de fer és provisionar-los bé, tenir de què fer, i no anar fent canvis de crèdit, no sé per quin sentit, perquè després al final no t'arribes a gastar ni el pressupost inicial. O sigui, no sé per quin sant anem fent canviant crèdits, i després al final ni te gastes el pressupost inicial. El que tampoc es poden fer pressupostos per executar-los amb un 73%, perquè jo, per això no cal que fem moltes coses, perquè l'altre percentatge vol dir que ho has posat aquí i no sabies el que fer. ¿Vale? En quant a això, com se paga a l'Ajuntament de l'Escala, que sembla més una multinacional que un ajuntament, clar, vull dir, si en un exercici és capaç de declarar 5 milions i pico d'euros de guanys, pues escolta'm, a partir d'aquí, tenim remanents d'any anterior superior a 12 milions d'euros. ¿Vale? El que tampoc es pot fer és vendre patrimoni per vendre'ls. Perquè vull dir, l'Ajuntament de l'Escala resulta que aquest any passat, i a les comptes suposes, vull dir, s'ha venut un immoble que tenia, suposo, per no tenir l'obligació de rehabilitar-lo i oferir-lo als altres. I per això agafes el vent. Vull dir, jo el tema de que si anem adquirint patrimoni, sigui pàrquing, sigui tot això, uns per cedir-los, altres per vendre'l, la veritat, no li veig la gràcia en fer-ho. I després, per l'últim dia...
José Luis, com sí. Que ets el que has utilitzat més temps...
Sí, me talles.
Te tallo.
Gràcies. Vale.
Xavi Ballesta, gent de l'Escala.
Sí, doncs nosaltres, durant tot aquest temps que he estat en l'Ajuntament, he criticat una mica els pressupostos que s'han fet, dient que ja se sabia que el superàvit que sortiria, no en quantitat, sinó que hi havia un superàvit elevat que sortiria del pressupost. Ho definia una miqueta dient que quan se ve final d'any doncs venen els reis pels regidors. Sobraven una sèrie de diners, cada regidoria en donava unes miquetes i servia per a començaments d'any doncs, poder fer algunes obres. I em sembla que s'ha de fer un pressupost una miqueta més serio i els diners posar-los més en la gent. No direm que s'han de rebaixar impostos linealment, però sí que s'han de donar bonificacions a la gent que té ganes, per exemple, d'estalviar. Quan parlàvem abans del tema del servei de subministraments d'aigua, doncs per què la gent té que pagar 30 metres cúbics cada mes, els agastis o no els agastis? Si tu vols estalviar, has de poder pagar just el que gastes. Amb el tema d'escombraries, si tu vols reciclar, has de poder tenir unes bonificacions perquè recicles. Si un altre no vol reciclar, doncs que pagui el que li toca pagar, però el que té ganes de reciclar, reciclar. I amb aquestes coses es podria alleugerir molt la pressió fiscal a moltíssima gent. I això en algunes legislatures ho hem proposat i les contestes a vegades han sigut no, això no es pot fer. Quan en l'any següent o així hi han hagut propostes com per exemple subvencions per arreglar façanes o coses d'aquestes que s'ha demostrat que sí que es podien donar aquests ajuts. Doncs home, fiquem-los sobre la taula, parlem-ne i els diners per la gent.
Jo volia fer, tal com li dono la raó en el tema de la penalització en Lluís del sistema de residus, també li diuen en José Luis que s'ha rebut un premi aquests últims anys per part de la Generalitat a l'Ajuntament de l'Escala per la transparència. Per tant, la transparència el tenim un punt molt elevat. Amb el tema de la segmentació també dels impostos es fa, també es fa. I també estem aplicant una política molt activa en quant a bonificacions. El superàvit no ens quedem només amb els 5 milions o 3 milions que té l'Escala i que no són diners que tenim a la butxaca, sinó que, si ho hem explicat moltes vegades, són per pagar les factures que a final d'any doncs, tenim al tancament de l'any i encara queden pendents per pagar a principis de l'any. Entenem que la fiscalització doncs, ha de tendir a la personalització de cada una de les persones de cara al futur amb l'ajuda de les noves tecnologies, per exemple, una base de dades doncs, que et digui el patrimoni de cadascú i a partir del patrimoni i dels beneficis de la família, etc., doncs, es pugui pagar una escala d'impostos. A dia d'avui doncs, no, encara no ho tenim ni a l'escala ni enlloc i apostem, com deia abans, amb el tema de les bonificacions IBIS per persones amb problemes econòmics, IBIS també o ICIOS amb noves construccions al polígon per a l'obertura d'activitats en diferents zones i tot això, doncs, com dèiem, amb un rigor i una transparència molt important de la gestió administrativa i econòmica que ha portat a reduir el deute gairebé a un zero tècnic.
Queden dues intervencions. Lluís?
Bé, nosaltres no incidiré amb els superàvits perquè ja tots hem parlat del mateix. El que sí vull recordar a la gent és que els 12 anys que hi va haver un govern de Convergència, l'Ajuntament de l'Escala, comparant-la amb els de l'entorn, era el que tenia la fiscalitat més baixa i tot i així es feien inversions, es feien carrers, es feien infraestructures i la fiscalitat comparada amb Roses, amb Castelló d'Empúries, tot era molt més baixa a l'Escala. Llavors nosaltres el que oferim és tornar en aquesta fiscalitat. En els 12 anys que va estar l'Ajuntament comandat per Convergència, el deute es va mantenir pla. Però ja venia de propòsit. La nostra idea era gastem els calés que generem. I realment és el que vam fer i es van fer, podeu veure passejant pel poble totes les infraestructures que es van fer en aquesta època, carrers, camps de futbol, piscina, etc.
Tanquem la ronda amb l'Albert. Albert Llach per Esquerra Republicana.
Molt bé, aleshores costa entendre, no?, que si vosaltres heu tingut que reduir a zero, doncs vosaltres sé que ho vau deixar de sanejat, no?, perquè si han sigut 12 anys d'uns, 12 anys dels altres, poder ara que toqui 12 anys d'algú altre. Està clar que el que hem de fer és també subvencionar d'una manera progressiva els nous emprenedors de l'Escala, intentar de portar negocis tecnològics, negocis relacionats amb el medi ambient, fer tinguin facilitats per exemple amb els impostos d'obertura, subvencionar també de manera progressiva en funció dels treballadors que empleen, i tot això amb transparència i amb aquesta exposició en pública sempre de tots els números.
Us felicito a tots cinc per la gestió del temps que heu fet, per l'autogestió del temps en aquest debat, perquè a falta només de l'última intervenció, la diferència entre el que ha utilitzat més temps i el que ha utilitzat menys temps, hi ha 40 segons. Entre el que ha utilitzat més temps i el que n'ha utilitzat menys. Qui n'ha utilitzat menys ha estat gent de l'Escala, per tant la seva intervenció final és més generosa. Si dura una mica més d'un minut no li diré res, i aquella intervenció que volia fer, aquella rèplica que volia fer, la pot calçar també en aquesta última ronda. Xavi Ballesta, és el teu últim torn.
No era pràcticament rèplica, però quan he tingut que felicitar per la gestió en l'equip dels socialistes, ho he fet, ja ho sap. Està molt bé allà on hem arribat amb l'endeutament, però sí que també hi ha un endeutament que no surten els números, com és, per exemple, la compra de Cales Monges, o, per exemple, l'aparcament soterrat, o la cessió de la Zona Blava. Tot això és un endeutament que no surten números, però que el tenim. I dit això, que aquest diumenge acaba una campanya electoral, però comença la construcció d'un poble. No malbaratem els recursos, els propis recursos, i fem les coses bé. Parlem, estudiem i millorem cadascuna de les propostes que se'ns posin al davant. I tot això sense personalismes, sense fer electoralisme, només fent poble. Si els que ens voleu votar penseu que hi ha alguna altra manera de fer política, si penseu que podem tenir un ajuntament molt més transparent, si voleu un ajuntament amb gent republicana, amb gent laïcista, amb gent progressista, feminista, i sobretot amb totes les lletres i sigles, si voleu un agent independentista, voteu Gent de l'Escala.
Gràcies a Xavier Ballesta, de Gent de l'Escala. Té la paraula José Luis Gómez. Última intervenció d'en Comú l'Escala en aquest debat.
Bueno, com que vaig una mica bé, també faré un petit no sé què. Vale? Primer de tot, dir-li al company de candidatura per al Progrés que aquesta xifra que ens donava no és certa. Vull dir, la tesoreria, el benefici que queda en l'Escala no se pot atribuir mai a lo que està pendent de pagar, perquè llavors també hauries de pensar lo que està pendent de cobrar. Tenint en compte que, a més, la tesoreria final d'any són 3 milions i pico d'euros, amb el qual aquesta xifra, perdona, però no acaba de quadrar, perquè hauries de mirar cobros i pagos pendents.
José Luis, últim minut.
Perfecte, últim minut. Jo seré molt, molt breu. Jo el primer que faria és demanar a tothom que anés a votar. Vull dir, aneu a votar perquè és important. És important que ho fem tots. Penseu que fa molts anys no podíem estar aquí, ni nosaltres debatent ni la gent votant. Voteu també perquè és l'única manera que podeu participar amb la gestió de l'Ajuntament, i sobretot amb els recursos de l'Ajuntament, que no us oblideu que són vostros, no són dels que estem aquí, són totalment vostros. Aneu a votar perquè si no algú decidirà per vosaltres, i després ens queixarem tots perquè algú està fent coses que no hauria de fer. Voteu al Comú l'Escala perquè el canvi és possible, i nosaltres voleu que ens acompanyem en aquest canvi. Gràcies.
Gràcies a tu, José Luis. És el republicà Albert Llach, quan vulguis.
Molt bé, hem escoltat diferents propostes i de fet, moltes d'elles grises, de formigó, de foradar, de cotxes, d'aparcament, de rehabilitació d'edificis, que, bueno, de fet, sense preguntar ni res als demés. Proposem que ara endavant la gent de l'Escala, no vosaltres, sinó els escalencs, siguin els protagonistes de la política de l'Ajuntament. Un urbanisme dissenyat per les persones, uns barris cada vegada que siguin més propers, que es pensi en ells, no només quan arriben les eleccions. Volem una mobilitat que sigui sostenible, que sigui eficient. Volem fomentar també l'ús del vehicle elèctric i del transport públic. Volem un medi ambient net amb el mínim de residus. Volem finances transparents i volem també que siguin reals al poble que tenim. Per això, voteu per una mobilitat sostenible, per un urbanisme dissenyat per les persones i respectuós amb el patrimoni. Voteu per un projecte respectuós i sensible també amb les nostres arrels. Per això el proper diumenge planteu la llavor del canvi i voteu Esquerra Republicana de Catalunya.
Gràcies, Albert. Per Junts per Catalunya, última intervenció, Lluís
bé,
Puig.
Jo us voldria demanar a tots que diumenge aneu a votar, que aneu a votar a les municipals i també que aneu a votar a les europees i voteu pel president Puigdemont. A l'Escala voteu per Robert Bosch, que és un futurible alcalde que preparat per una bona gestió del poble, un poble obert, un poble que s'ha de preparar en aquests propers 4 anys per al futur, s'ha d'adequar a noves tecnologies, s'ha d'adequar a nova mobilitat, a una manera d'entendre el poble, i en Robert és una persona preparada per això, i és un líder en el seu equip, i amb el temps els que l'ireu coneguent veureu que el vot en Robert no és un vot erroni, és un vot totalment encertat.
Gràcies a Lluís. I última intervenció per a candidatura de Progrés, Josep Bofill.
Molt bé. Endavant. Bé, jo crec que som la llista més ben preparada. Hem treballat moltíssim aquesta última legislatura. Els que seguim volem continuar treballant per al poble de l'Escala. Els que han fet un pas al costat ens continuen donant suport. I els que s'incorporen, incorporen idees noves i energies per dur-les a terme. L'Escala ha fet un salt de qualitat en aquests darrers anys, és innegable, i els reptes que ens esperen doncs, han de ser enfrontats amb valentia i amb determinació. Hi ha projectes de poble molt importants que ens han de fer créixer com a societat sense perdre la identitat, una identitat que ens ha portat a fer grans coses. Per això i per moltes coses més, us demanem que el dia 26 voteu per candidatura de Progrés. Volem continuar fent de l'Escala una població cohesionada, pròspera i amb un projecte molt ambiciós. El compromís nostre és amb l'Escala. Vota candidatura de Progrés, vota Víctor Puga.
Gràcies també doncs, a Josep, i fins aquí el debat, el segon debat temàtic. Demà hi tornem, en aquesta mateixa franja horària. Demà parlem de promoció econòmica turística, demà parlem de cultura, parlem de patrimoni. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.
Si has pensat en bàsquet, tenim una bona notícia per a tu. Arriba la final a 4 de Copa Catalunya. A partir del 18 de maig, a la teva televisió local. Les Creus patrocina el 10 Notícies de Canal 10 Empordà.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva... L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.